Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Avui amb un programa ple de temes i històries importants, algunes d'elles hem anat explicant al llarg de la programació del dia d'avui de COPE Catalunya i Andorra, i d'altres les aniràs descobrint al llarg d'aquesta hora, fins a les 8 del vespre. Ara i aquí comencem, i com no, amb la predicció del temps. Bueno, el temps del cap de setmana, atenció, no farà net. Per una banda, la depressió superficial es desdibuixarà i això aturarà el temporal de llevant, però encara continuarem amb una bossa d'aire fred per les capes altes i mitjanes de l'atmosfera i necessitarem el paraigües a estones. El dissabte, perquè apunteu bé, serà un dia de nuvolositat molt abundant en general, tot i que esporàdicament veurem algunes clarianes. Continuarà plovent, però de manera més dispersa i amb registres poc abundants en general. De matinada pot ploure a qualsevol indret, però la probabilitat serà menor com més al nord-est de Catalunya. A partir del matí esperem diverses línies de pluja. La primera pot afectar el terç nord de Catalunya entre primera hora i migdia i durant aquesta franja el terç sud hi pot haver alguns xàfecs dispersos. La cota de neu voltarà als 1.500 metres i la tarda començarà a l'inrevés, amb pausa a la meitat nord de Catalunya i una nova tongada de precipitacions que entrarà per les Terres de l'Ebre i amb el pas de les hores per la meitat sud del litoral central. Aquesta pluja avançarà cap a l'interior i cap al nord. I al vespre els xàfecs s'intensificaran pel nord-est. La precipitació serà puntualment moderada i anirà acompanyada de tempesta. I sempre ho diem que amb la pluja, molta precaució a les carreteres i algun tipus d'incidència a hores d'ara. Anem fins al Servei Català del Trànsit. Adrià Fernández, bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc es troba tallada la N260 a Ripoll per un accident. D'altra banda, a l'A2 a Jorba en sentit Lleida hi ha 3 quilòmetres de retencions per obres a la via. I a la C16 a Cercs també detectem congestió en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, hi ha circulació intensa per entrar des de la C58 i d'altra banda, pel que fa als accessos sud de Barcelona, hi ha congestió a l'A2 entre Santa Coloma de Cervelló i Cornellà de Llobregat en sentit Lleida per un camió avariat a l'enllaç amb la B23 i també a l'AP7 al Vendrell en sentit nord, en sentit Barcelona, ja s'ha retirat el camió que va cremar ahir al vespre. Finalment, a les rondes de Barcelona, sobretot problemes de circulació en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
Moltes gràcies per la informació i, com sempre, moltíssima precaució. Bueno, i ara parlarem de què? Doncs de l'interès que hi ha brutal dels estrangers per les masies que hi ha a casa nostra a Catalunya i que estan en moltes ocasions abandonades i d'altres que sí, que estan bé, però s'han de reformar. Avui parlarem de tot plegat i ens ho explica la companya Mar Puerto.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿En qué están trabajando ahora mismo en relación con la seca?
Esa... Estamos trabajando en un proyecto muy interesante.
Ayer cuando veníamos desde Madrid hasta aquí, el campo verde y muy encharcado.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Comarques de Girona, la compra d'habitatge per part d'estrangers fa anys que té un pes molt important. De fet, ja representa prop d'un 30% de totes les compravendes immobiliàries. Tradicionalment ha estat sobretot francesos que buscaven una segona residència a la Costa Brava o un lloc on instal·lar-se després de jubilar-se. Però en els darrers anys ha emergit un nou perfil de comprador, europeus, especialment dels Països Baixos, Bèlgica o el Regne Unit, que s'interessen per masos abandonats i finques amb història, fins i tot en ruïnes, amb la voluntat de rehabilitar-les i anar-hi a viure. Un fenomen que reflecteix un canvi en el tipus d'inversió estrangera al territori i en la manera d'entendre el patrimoni rural. Mar Puerto, bona tarda.
Cristina Xicoira, de Masies Empordà, explica el canvi que han viscut en els últims 30 anys pel que fa a la clientela. Abans, la majoria de la gent que s'interessava per comprar una masia eren gent d'aquí i ara, en canvi, el 70% aproximadament són estrangers.
S'ha posat de moda també la publicitat, no? Les redes que arriben a tot arreu. I també jo crec que és una mica com un refugi, una mena d'escapatòria d'alguns de... que viuen en altres països que potser no tenen tanta tranquil·litat com podem tenir a Europa, i busquen una segona residència, potser no per anar-hi a viure immediatament, sinó per fer escapades, i cara a un futur, pues, depèn com estiguin les coses, pues, quedar-s'hi, no?
I què és el que busquen? El perfil és majoritàriament el d'un client amb un poder adquisitiu alt, que valora el contacte amb la natura i els espais amb història, encara que estiguin en runes.
Són clients que habitualment no compren en financiació, en algun cas potser sí, però rarament són clients que tenen molt, molt clar més o menys el pressupost que volen invertir i com volen la propietat. Normalment la busquen amb bastant de terreny, i sobretot pues, que hi hagi pous d'aigua, que estigui connectada pues, a la red de llum municipal, sinó pues, també les alternatives de bueno, pues, plaques solars i de més coses. No? Busquen sempre més d'una versió, tenir la seguretat de tenir-ho tot en un futur.
En canvi, el preu no és un factor clau perquè els costos de compra i la inversió necessària per la reforma són molt elevats, però d'on venen concretament aquests clients interessats?
Membres de la Unió Europea, n'hi ha molts, hi ha de Bèlgica, d'Holanda, de Dinamarca, en fi, França. Després també hi ha clients doncs, de l'Europa Oriental, Rússia, Ucrània i demés, i Sud-amèrica, bastants. Xile, Argentina, Venezuela, sí, molts, molts. Últimament també més, i també de Nord-amèrica, Mèxic, Canadà.
Una transformació que reflecteix així l'atractiu creixent del territori més enllà de les fronteres. Oriol Rosselló és arquitecte i explica com es pot reformar una masia en runes sense perdre l'identitat i què és el que s'hauria de conservar.
Les masies, el que no s'hauria de tocar en principi, depèn molt de l'estat de la runa, però si l'edifici encara aguanta l'aigua, si la coberta funciona, hi ha moltes coses a conservar, espais de, jo sé, de paviments, de mobiliari d'obra, d'alguns riscos d'arrebossat. Si la masia és una runa perquè ha perdut la coberta i els murs estan enrunant-se, llavors la disposició volumètrica de les murs originaris.
Per tant, el límit perquè una rehabilitació no perdi la seva essència seria conservar els materials originaris de la masia.
Quan fem una rehabilitació d'una masia, nosaltres transformem la masia, perquè avui en dia la gent té un requeriment d'aïllaments tèrmics, de la qualitat lumínica, i això és necessari. Ara, creiem que aquesta transformació, si es fa amb materials preindustrials, que vol dir fusta massissa, calç, fang i ceràmica, la transformació no és greu. És com una masia del segle XIV que es va transformar al XVI i aquesta del XVI es va transformar al 1860 i aquesta al 1950. És a partir dels anys 50 que els materials industrials intervenen en masies fent-les malbé. Amb la qual cosa, si fem aquesta autolimitació, crec que tenim ja molt guanyat.
I igual d'important és la rehabilitació que el seu temps d'ús, cosa a la qual Rosselló dona especial importància.
És mantindre un alt coeficient d'ús. És a dir, si un senyor restaura una masia i viu, per mi és una garantia de sostenibilitat i de conservació del territori, viure les masies. Si un senyor fa una masia per solament gaudir-la tres caps de setmana i l'estiu dues setmanes, per mi és un fracàs a nivell a escala territorial i a nivell de l'ús de la masia.
Així doncs, utilitzar materials preindustrials, seguir la sintaxi de la identitat arquitectònica de la comarca i potenciar el treball artesà serien les claus d'una bona reforma.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
Estem a les portes d'un nou 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i és un bon moment per revisar tot el que ha avançat la societat en matèria d'igualtat, sobretot en àmbits com l'educació i també l'àmbit laboral, però encara hi ha assignatures pendents. Per exemple, si parlem de bretxa salarial entre homes i dones, que es manté al voltant del 19%. I no només això, la taxa d'ocupació femenina és inferior a la masculina i qui assumeix la major part de les tasques domèstiques i de cura continua sent la dona. Doncs avui ens en volem anticipar aquesta celebració del 8M, reivindicant la feina de dues dones molt diferents, però que tenen en comú que cap de les dues ho ha tingut fàcil. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Mira, i la primera d'aquestes dones és la Vania Arana, que és cambrera d'hotel, les conegudes com a Kellys. Treballa més de 10 hores, però amb el seu salari no arriba a final de mes.
1.000 euros. 1.000 euros la que puede trabajar más de 8 horas. Las empresas externas te han reducido la jornada laboral a 6 y tú trabajas más de 8. O sea, puedes estar trabajando 9, 10, 11 y hasta 12 horas cuando hay muchísimo trabajo en verano, ¿no? Si te llegaran a pagar todas esas horas, pasarías de 1.400 euros. Pero no se hace.
Per poder arribar a final de mes, la Vania es veu obligada a fer moltes hores extra que no sempre tributen. És una feina que no només és precària, sinó que passa factura en forma de desgast físic.
Pero tenemos una carga máxima de más de 40 horas semanales. Y esas horas se están pagando en negro. ¿Qué podemos hacer aquí? Y luego... hay muchísimas compañeras que no pueden seguir porque están enfermas. Lo normal son las cervicalgias. Llega un momento en que no pueden trabajar. Así, tanto es así que nuestro colectivo ya está considerado como un colectivo enfermo y no se hace nada.
En els darrers anys, les Kellys han aconseguit organitzar-se, han creat un col·lectiu que ha sortit al carrer en nombroses ocasions, visibilitzant una feina doncs, molt dura i reclamant drets que semblen de sentit comú. Demanen que a partir dels 58 anys treballar 32 hores setmanals.
I la segona dona de la que volem parlar avui és de la Marta. És una professió totalment diferent i tradicionalment d'homes. Estem parlant de que la Marta és una de les 481 pilots dones que hi ha actualment a Espanya.
Exacte, la Marta pilota un Airbus 320 amb trajectes des del Prat cap a Europa i al nord d'Àfrica. Va començar les classes just un dia abans de l'atac terrorista a les Torres Bessones de Nova York. I d'on li ve aquesta afició pels avions? Doncs a Herrera, COPE Catalunya i Andorra ens ha explicat que tot va començar en una visita escolar a un avió on li van ensenyar la cabina, va quedar impressionada i això, doncs, li ha marcat el seu futur. Fa 10 anys a Espanya hi havia 160 dones pilot, avui són el triple, 481. La Marta creu que les campanyes, al final, funcionen.
Desde luego, algo ha surtido efecto. Porque aunque seamos pocas, que hayamos pasado de 3 al 6%, pues algo ha funcionado esta iniciativa. Y desde luego es que yo creo que igual no se te ocurre. Si no lo ves y eres pequeñita, no se te ocurre. pero bueno, a través de esta iniciativa pues tratamos de impulsar la presencia femenina en el sector. Ajá. Y dar visibilidad a las mujeres de pilotos, tanto de ayer como de hoy, y crear esos referentes entre las más jóvenes para impulsar su vocación por nuestra profesión.
Doncs dues professions molt diferents i amb molt marge de millora, en el cas de la Vània, doncs millora de salari i de les condicions laborals, i en el cas de la Marta, continuar ampliant aquesta presència de dones en una professió tradicionalment d'homes.
I coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, ens fem també ressò d'un estudi internacional en el que ha participat la Universitat Pompeu Fabra i que revela que l'aplicació de la reducció de la jornada laboral podria suposar més càrrega per a la dona i podria ser una nova font de desigualtats.
Sí, partim de la base de que treballar menys hores té efectes molt positius en la salut de les persones i l'estudi també ho deixa molt clar, redueix l'estrès, facilita la conciliació, el benestar, però també hi ha una cara B. La investigadora Mercè Soler és coprimera autora de l'estudi i apunta que si la reducció d'hores no s'aconsegueix acompanya d'altres canvis socials, doncs podria accentuar les desigualtats de gènere. I per què? Doncs perquè el temps extra que ens donaria una reducció de jornada, els homes el farien servir pel seu ús personal i les dones més a les cures. És a dir, el temps lliure no s'utilitza de la mateixa manera. La doctora Soler diu que al final l'estudi apunta a un escenari que ja és habitual.
Creiem que això ja ve que partim d'una situació de desigualtat estructural en la que les dones tendeixen més a tenir aquesta doble càrrega que els homes i, per tant, el fet de reduir la jornada laboral no elimina aquesta desigualtat que ja hi és de base.
Aquest estudi ha analitzat més d'una desena d'experiències en diversos països europeus amb treballadors i treballadores del sector públic i privat que han reduït la jornada laboral. I la conclusió, doncs, és aquesta. Millora el benestar dels treballadors, però tot i tenir més temps lliure, dones i homes, no hi ha canvis en la distribució de les feines domèstiques. Les dones continuen sent les que assumeixen majoritàriament la cura i la responsabilitat de la llar.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país. Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une. Pata Negra.
La Fundació La Caixa, en col·laboració amb Change Dyslexia, posa a disposició de tots els centres educatius de primària de Catalunya Detective, una eina digital en català per a la detecció i la reeducació de la dislèxia en l'alumnat. És una plataforma en línia basada en intel·ligència artificial, de la qual en parlarem ara mateix de com funciona, i ho farem amb la Camila de Ros, que és la responsable d'operacions de Change en Dyslexia. Senyora de Ros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I enhorabona, perquè ara parlarem d'en què consisteix, però ja tenen vostès un premi, no?
Sí, 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 estem molt emocionats.
La Creu Roja, no?, us ha premiat en concret.
Sí, exacte, per tecnologia humanitària.
Perfecte. Bueno, fa més de 10 anys que veu començar a investigar per fer un joc com aquest, que es diu Detective. Com va començar tot plegat?
Sí, doncs va néixer com a resultat de més de 10 anys d'investigacions en universitats nacionals i internacionals, com la Universitat Pompeu Fabra, l'Autònoma de Barcelona, la Carnegie Mellon University als Estats Units. I bueno, va sorgir primer la prova de cribatge, que és un screening de dificultats de lectoescriptura, i el més important, el videojoc, que millora la lectura i escriptura en nens d'entre 7 i 17 anys.
Fantàstic, perquè hem de parlar de la dislèxia, que afecta aproximadament el 10% de l'alumnat, no? I quan no es detecta temps, això pot derivar en un baix rendiment acadèmic i abandonament escolar.
Clar, sí, afecta, com has dit, al 10% de l'alumnat i l'objectiu amb Detective és reduir aquest fracàs escolar derivat de les dificultats de lectoescriptura i garantir a tot l'alumnat l'accés a aquests recursos especialitzats, no?
Aquest trastorn de l'aprenentatge afecta especialment a l'alumnat en situació de vulnerabilitat, no? Que sovint, com no rep un diagnòstic i no té recursos econòmics per accedir a un tractament de reeducació, imagino que aquestes desigualtats genera, òbviament, una bretxa educativa per la qual cosa detectar i tractar la dislèxia des de les primeres etapes és clau, no?, per millorar el rendiment escolar.
Clar, per això, gràcies també, ara estem molt contents perquè gràcies a l'impuls de la Fundació La Caixa, EduCaixa concretament, totes les escoles d'Espanya poden accedir de manera gratuïta a Detective, es poden registrar a detective.org, que és una barreja al nom entre detectiu i dislèxia, i així poden utilitzar aquesta eina de manera gratuïta a la seva escola.
Uh-huh. Està basada en una eina digital basada en la intel·ligència artificial.
Uh-huh, exacte. Hi ha una part, bueno, és un videojoc de més de 42.000 exercicis que es personalitza en funció de l'evolució de l'alumne i llavors li proposa els exercicis per millorar, pues, potenciar les seves debilitats i estimular les fortaleses de cada alumne.
Aquí va des de sopa de lletres fins a d'altres propostes més complexes, no?
Exacte, hi ha molts tipus d'exercici que al nen, bueno, se li van presentant en forma de joc. És un joc molt divertit, però clar, no deixen de ser exercicis per reforçar aquestes habilitats cognitives que estan relacionades amb els processos de lectoescriptura.
Uh-huh. I amb només un quart d'hora es pot detectar si hi ha dislèxia o no?
Clar, la plataforma també inclou una prova de cribatge, aquest test que comentes, que detecta dificultats de lectoescriptura. Uh-huh. És a dir, és un joc que són uns exercicis que són 15 minuts on podem detectar un indicador de risc. Per tant, les escoles poden aplicar-ho i així tenen una idea dels nens que poden tenir aquesta dificultat, no? Com pot ser la dislèxia.
Fantàstic. Sé que hi ha una adaptació de la plataforma al català, oi?
Sí, justament acabem, bueno, vam llançar la versió en català. Ha participat un equip multidisciplinari d'experts en lingüística, intel·ligència artificial i salut, centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut de Lleida, Institut de Recerca de Sant Joan de Déu, el Vall d'Hebron, Institut de Recerca, o sigui, és un equip molt gran i gràcies a tots ells hem llançat la versió en català perquè tot l'alumnat de Catalunya que té com el català com a primera llengua pues, pugui estimular la lectura i escriptura en català.
Uh-huh. Per la gent o les escoles que ja ho fan servir, s'ha notat, o sigui, s'han detectat casos de dislèxia?
Clar, sí, poden utilitzar la prova de cribatge i detectar les dificultats del seu alumnat i a la vegada reforçar aquesta lectoescriptura en català.
Uh-huh. I la gent que, o les escoles que no ho sàpiguen, o no sé si vosaltres us heu estat posant d'acord amb les escoles van a vosaltres, com funciona?
Pues mira, en realitat és molt fàcil i animem a que totes les escoles es puguin registrar. Només s'han de registrar a la web, detective.org, seleccionar el nom de la seva escola i directament tenen accés a la versió, poden accedir a una versió en català, en castellà o en anglès. Llavors, des d'allà poden afegir els perfils dels seus alumnes i li donen unes credencials a cada alumne perquè puguin entrar des de casa o des del col·le.
Ah, perfecte.
Des de l'escola.
Molt bé. Algunes comunitats, crec, Camila, que ja ho implementen, no? Amb èxit, per cert, aquesta eina del Detective.
Sí, de fet, ara mateix ja són el 20% d'escoles d'Espanya ja estan registrades, ja són més de 3.500 col·legis de primària i secundària i estem a tope, o sigui que animem des d'aquí a les escoles a que s'animin, que s'inscriguin, si tenen qualsevol dubte ens poden escriure a hola@detective.org i estem aquí acompanyant a les escoles. També es poden inscriure a les trobades online que fem cada setmana i els, bueno, estem acompanyant a totes les escoles que estiguin interessades.
Que ningú es quedi enrere pel tema de dislèxia. Ja tenim aquesta eina, i que gràcies també a la Fundació La Caixa, que promou, sempre ho diem, la reeducació, en aquest cas de la dislèxia a les aules, amb recursos també en català. Enhorabona, t'ho deia abans, pel premi que us ha donat la Creu Roja, perquè, a més, la Creu Roja i la COPE tenim molt a veure, i enhorabona, sobretot, perquè això farà que molts nens i nenes no abandonin l'escola i no es quedin enrere. Moltes gràcies, Camila de Ros, responsable d'operacions de Change Dyslexia.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Yeah. Yeah. Yeah.
Bueno, aquests dies que estem parlant a la programació de la cadena COPE, i sobretot avui, perquè tot just diumenge és el Dia Internacional de la Dona, estan sortint moltes notícies relacionades amb nosaltres, i òbviament, quan he vist aquesta de que només 3 de cada 10 persones que van en bicicleta són dones, he pensat, això segurament ve d'algun estudi que han fet els meus amics del Bicicleta Club de Catalunya, perquè cada any fan una radiografia ciclista. Doncs, efectivament, són ells els que han fet aquesta radiografia, i on teiem o hem trobat aquest titular, entre d'altres. Uller Violet, membre de l'equip d'aquest Bicicleta Club de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, em va sobtar moltíssim que només 3 de cada 10 persones que van en bici són dones.
Pues són 3 de cada 10 i abans seran 3 i mitja de cada 10, així que això ha baixat.
Què ha passat?
Bueno, han passat dues coses. Per una banda, i la més important, és que no s'ha canviat la xarxa. Doncs les noves usuàries doncs no ven la xarxa prou segura per utilitzar la mateixa, doncs això ha fet que no augmenti el número de dones. I per altra banda, el que sí que ha passat és que han augmentat el número d'homes, que per gènere i per segons mostren tots els estudis, són més propens a agafar risc. Uh-huh. I agafar riscos, i això vol dir que doncs la infraestructura actual pot ser es sentint una miqueta més còmodes.
Podem parlar d'una dada preocupant d'aquesta, Uller?
Bueno, per mi és una dada preocupant, sobretot perquè la dada ha empeorat els darrers 5 anys, doncs això vol dir que des de l'Ajuntament no s'està fent res per millorar o per reduir aquesta bretxa. I quan dic fer res, vol dir aplicar uns criteris que són molt coneguts i que estan molt publicats, tant des d'entitats universitàries i demés, des de la pròpia ciutat de Barcelona, com a nivell europeu, en el qual diu que els carrils bicis han de ser més segurs, més amples, no solament pintura, sinó una segregació física, uns espais per deixar les bicis, aparcar bicis, etc, etc, perquè aquesta bretxa es redueixi. Uh-huh. I mentre això no passi, doncs no tindrem una bretxa molt dolenta.
Clar, perquè les dones ens movem en bicicleta per fer desplaçaments i activitats també derivades de cura dels fills o per necessitats familiars, i òbviament els viatges no són plaents, no?, si anem en bicicleta, no?, perquè quan has de portar els infants a l'escola o has d'anar a comprar, les bicis no estan adaptades per portar càrrega, la compra i el nen, etc.
Bueno, la bici sí que pot estar. Jo, per exemple, sí que tinc, la meva dona també té una bici per un nadó, unes cistelles, una alforja, s'hi comencen a veure. També hi estan les cargo bikes per fer-la això, però has donat un punt molt important, que és la mobilitat de les cures, i la mobilitat que no és base treball, sinó que és el de portar el nen, agafar la nena, mover-se, fer la compra... Claro, per tot això, ha d'haver una infraestructura segura al voltant de tot. Clar, si jo tinc un carril bici per anar a l'escola, però no el tinc per anar després al treball, segurament no aniré en bici, ni a l'escola ni al treball.
Que poca solidaritat hi ha amb el ciclista, no? Tot i que cada cop hi ha més a les carreteres, hi ha carrils bicis, però et miren, com fins i tot, com dient, aparta, no?, una mica.
Bueno, hi ha molt poqueta solidaritat, això totalment d'acord, Montse, i a més aquí el que falta és un concepte que és el law enforcement, que es diu en anglès, que és l'aplicació de la legislació, de la normativa, no? O de les senyals, inclús. No només és dir, bueno, això es pot fer, això no es pot fer a nivell de trànsit, sinó que cal una aplicació després, no? En aquest cas per la Guàrdia Urbana, o inclús aplicar coses tan allenades que es fan a Terrassa com un protocol antiassetjament. Exactament, que no cal multar sempre la gent, no? Simplement fa moltes vegades explicar a la gent, dir, ostres, mira, és que amb aquesta acció o en aquestes postures o conduint d'aquesta manera, mira, pues, aquestes persones que també estan a la red viària i al carrer, pues, se senten menys segures, no? Moltes vegades com coses així, i he dit, això es fa a Terrassa o es feia a Terrassa fins a fa molt poquet, també se millora, però clar, això que sembla tan estrany, pues, encara no es fa, doncs. Sí. Hi ha molt poqueta solidaritat, inclús des de l'administració pública.
Quan anem en bicicleta també hi ha aquella por, no hi ha del tema circulació, que òbviament sí, sinó pel tema dels robatoris. Cada cop es roben més bicicletes.
Bueno, claro, cada vegada les bicicletes són més cares, tenen més tecnologia, són elèctriques, bueno, són més jugoses. Doncs, fet això, pues, clar, també hi ha uns robatoris. Aquests robatoris són molt més complicats, no? És com els furts de mòbils. És complicat també fer-li un seguiment, fer-li tal, i encara les 6 més. Derivat d'això, el que cal és posar una infraestructura on es pugui deixar la bicicleta d'una manera segura.
Un pàrquing públic, no?, per exemple.
Un pàrquing públic, la normativa d'habitatge ja està anant en aquesta direcció. Europa també en va. Encara ens calen, pues, per exemple, a tots els pàrquings que té BCM, que pugui haver, no en la planta menys 4, sinó la 1 i no en un cotxe 3, sinó una miqueta ben posat, si hi ha molts exemples a l'Estat, un aparcament o un abonament el que diga, escolta, mire, vostè paga X euros al mes i pot utilitzar tots els aparcaments segurs, fins a uns límits, evidentment, dins de la ciutat o dins de l'àrea metropolitana.
Sí, sí.
I això no suposaria uns costos ni suposaria uns elements dolents.
Ens animaria fins i tot a fer-la servir més encara, no? Perquè, clar, hi ha aquest dubte de dir, on la poso? A una farola, em posaran una multa, me la robaran, no me la robaran, però, clar, si ens deixen allà a la planta 4 o planta 5, és allà... ja m'entens, oi?
En Europa s'utilitza la bici en molts llocs, no en tots, però en molts llocs s'utilitza, pot ser Utrecht, però pot ser també París, pot ser Brussel·les, pot ser el propi Londres, perquè exactament hi ha aquests els nodes de transports, un nodes de transport seria el Sants, la futura Sagrera, Arc de Triomf seria una altra, o Glòries podria ser, ubicacions on es pot deixar la bicicleta d'una manera molt senzilla, fàcil, ràpida, i que em connecten al transport públic.
Amb el tema dels carrils bici, també hi ha com una mica de por, ho dic, perquè jo, tant com vaig amb bicicleta com vaig amb cotxe, no, el fet de que el carril quedi sempre a la teva dreta, no, i hagis de girar a la dreta baixant un carrer, no, i dius, poca gent mira si pel carril bici ve alguna persona, no? És el ciclista qui ha de frenar abans de que passi el cotxe, no?
Correcte, tenim també un problema de disseny de certa infraestructura, sobretot els carrils bici que són els més vells, els primers que pugui haver a la ciutat, els que són més estrets, i dins d'ahir pues, cal eliminar aquest punt de fricció. Pot ser que hi ha carrils que són bidireccionals que hagin de passar a ser unidireccionals o que hi hagi que mover-los de banda. El que passa és que això pues, moltes vegades implica que, és que si van per la dreta, l'autobús també para, tinc una parada, com li gestiono? Bueno, hi ha alternatives. Per aquestes alternatives pues, donen més treball a nivell burocràtic, a nivell de, bueno, de convencer els tècnics, i moltes vegades se tira per el camí del mig i es diu, bueno, jo poso aquí, i que el conflicte se lo trobi el conductor, la moto i la bicicleta.
Clar, i a més, el carril bici compartit també amb els patinetes, no?, que van a tota llet.
Bueno, cada vegada menys, perquè fa 2 anys eren un 32% i ara mateix estan al voltant del 18%, Aquí s'ha notat molt potencialment la provisió del transport públic per veure com han caigut. al igual que també ha hagut cert punt de persecució, campanya molt específica d'UVPMs per part de l'administració.
I a més, el fet que hagis de declarar que tens a trànsit un patinete, sí. El fet que hagis de tenir una assegurança, tot això...
Per això és nou. En aquest cas, la radiografia no arriba fins a l'1 de gener, que és quan ha entrat aquesta en vigor, però entenem que sí, entenem que tot això, a més, anirà a baixar i hi haurà menys.
Uh-huh. Feu sortides, el Club de Catalunya, de Bicicleta Club de Catalunya, feu sortides, aplegueu a gent d'arreu de Catalunya, feu activitats comunes?
Es fan activitats comunes també, sí. Ara mateix, si me preguntes per l'agenda, ahir m'has agafat.
Però, òbviament, a la plana web ho podem trobar, no?
Sí, correcte.
Perquè està bé. Sempre anar en bicicleta està bé, però si has d'anar per fora de ciutat i de més, sempre anar acompanyat, a vegades és molt millor, no? Per un cas, un accident, qualsevol cosa, sempre acompanyats.
No tinc el plaer de sortir de la bici fora de ciutat, per la tipologia de bici que tinc i per la tipologia de moviment. Jo la faig al voltant de la zona metropolitana com a molt, però sí, jo si sortiria, sí. Però això ja és personal.
Doncs escolta'm, hem d'optar, sempre ho diem, pel tema de la bicicleta, per tenir ciutats més sostenibles, el tema també de la contaminació i, òbviament, amb bicis, si està ben fet els carrils bicis, hi ha respectes dels altres usuaris de les vies i tal, la bici és el mètode perfecte per tot, és que té tot positiu, només falta que ens deixin doncs sortir en bicicleta amb tranquil·litat i tenir-ho doncs, tot preparat perquè això no sigui un risc, sinó animar la gent que surti en bicicleta. I sobretot les dones, que ens agrada anar en bicicleta, ens sap greu que, òbviament, hi hagi aquesta por, no? Aquesta percepció d'inseguretat a la xarxa de carrils bici, que no són prou confortables per moltes usuàries. Oier Violet, membre de l'equip del BAC, gràcies per haver estat amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Bona tarda. Adéu-siau.
Este viernes, la Liga al Rojo Vivo. Desde las 8:30 de la tarde, Celta Real Madrid.
¡Atacaba el Madrid!
El Madrid no puede fallar si no quiere que el Barça se escape.
¡El Madrid quiere ganar!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Antes de pensar en el mañana, sin tener en cuenta el ayer.
Y esa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo.
Y esa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Y esa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Y esa.
Antes incluso de pensar.
Y esa.
A veces, piensa dos veces.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra, para mí es un placer hablar con la siguiente invitada, aparte que nos une una amistad, es una persona que transmite una energía positiva brutal. Y esa energía positiva que ella tiene, pues quiere también compartirla con el resto. Y además de compartirla con los adultos, también lo quiere hacer con los más pequeños. Ella llegó a Barcelona con una maleta y una historia de carencias que la llevó a vivir pues en alerta, ¿no? Enfrentándose a la falta de hogar y sin recursos. Y tras un profundo proceso de sanación, ella transformó su resiliencia en este método pedagógico del que vamos a hablar para que ningún niño crezca con los vacíos emocionales que ya conoció. Hoy Natalia Evangelista es terapeuta y madre y ofrece el lenguaje emocional que a ella le faltó a los más pequeños, y lo hace de una manera maravillosa con este libro que se llama Yoga Mágico. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy feliz y muchas gracias de estar aquí y poder compartir.
Gracias a ti. Melina, Natalia, ¿qué hay de ti en este Yoga Mágico?
Pues se podría decir que mucho. Como bien lo has dicho, esto es reflejo de una historia, ¿no?, de resiliencia, de superación. Y el hecho de trabajar con niños y ver que ellos siguen teniendo esas necesidades, ¿no?, que uno muchas veces no tuvo resueltas, es lo que me motivó a decir, bueno, no quiero que los demás pasen, ¿no? Entonces, por eso he creado esto. El yoga mágico es un método donde fusiono quizás todas las herramientas que yo utilicé primero para mí y que luego me he formado, ¿sí?
Porque estamos en esa era de la sobreestimulación digital, ¿no? Natalia, notas, ¿no?, que ese silencio y el autoconocimiento son los nuevos superpoderes. Tras la pandemia, la ansiedad infantil creció de forma alarmante, ¿no? Y este yoga mágico nace como esa respuesta analógica, ¿no?, todo a la inversa de lo que están acostumbrados los niños.
Claro, aquí lo que buscamos es, como yo digo, el poder está dentro de ti. Entonces, la invitación es que ellos se conozcan, que ellos reconozcan que todas las respuestas y, como digo, sus superpoderes están en ellos. Pero claro, como tú bien dices, hay una sobreestimulación de información, de pantallas, de actividades, que en verdad no hay tiempo para que ellos puedan, como digo yo, aburrirse, ¿no?, y utilizar la imaginación, que es lo que yo siempre digo cuando hago los talleres, que es uno de los superpoderes más grandes que tenemos, porque todo lo que hoy en día existe es gracias a que primero fue una idea. Entonces, si una persona no estimula su imaginación, después, ¿cómo resuelve una situación, un problema, un desafío en la vida?
Eso
es. Entonces, a través del juego, que parece que están jugando, en verdad están aprendiendo muchas herramientas, ¿no?
Unas herramientas que aquí son llaves maestras, ¿no, Natalia?
Sí, aquí en Yoga Mágico utilizamos, como bien decía, la imaginación, que es el motor para crear nuevas realidades. También las palabras positivas, que es PNL, que es ese diálogo interno que ellos van generando para fortalecer su autoestima. El movimiento consciente, con movimientos suaves, repetitivos, ¿no?, para poder habitar el cuerpo y salir de esa mente estresada. El tema de la gestión emocional, ¿no?, es ponerle nombre a lo que están sintiendo para poderlo calmar. La respiración, que es, como digo yo, la llave más mágica, porque la tienes disponible y eso te ayuda a regular el sistema nervioso. El tema de la visualización es para que ellos puedan crear un lugar seguro mental. Y también tenemos la meditación, que es una manera de entrenar la mente, la atención, el mindfulness, y la relajación, que es el paso final para poder integrar toda esa experiencia, todas esas pequeñas llaves que vamos empleando a través de juego, movimientos, cantos.
Es un viaje por las emociones de los niños. Los padres, Natalia, van aprendiendo también a la vez, ¿no? Porque hay muchos padres que también necesitan ese yoga mágico, ¿no?
Es que en el fondo, ¿quién no tiene su niña, su niño interior consigo? Entonces, cuando tú conectas con tu hijo, también vuelves a ese lugar, ¿no?, de cuando tú eras pequeño. Entonces, este cuento tiene una guía que también acompaña para que los padres puedan seguir desarrollando y también conecten con su niño. Así que es una herramienta que sirve tanto, como digo yo, para niños de 3, 7, 8 años, para niños de 80 años.
Uh-huh. Háblame de lo que vamos a ver en el interior, porque hay ilustraciones también. ¿Quién te ha ayudado con estas ilustraciones?
Bueno, las ilustraciones son muy bonitas, son de Fabi Casanelli y son unas ilustraciones. A mí me encanta todo el tema mágico, fantasía, porque es la manera en que los niños, a través de la fantasía, ellos captan el mensaje, ¿vale? Por eso se llama yoga mágico, porque yoga en sánscrito significa unión. Entonces, aquí lo que se trata es eso, que tú te conectes contigo. Es como que te das un abrazo, te aceptas. Uh-huh. Y la palabra magia significa transformación. Entonces, quiere decir que lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, tienes la capacidad de transformarlo. Y los dibujos representan un poco eso, el viaje, ¿no?, de conectar con sus superpoderes. Aquí salen la mochila, donde están los superpoderes, que hablamos de la paciencia, la imaginación, los besos, los abrazos. Luego también tenemos, por ejemplo, pasamos por la montaña del volcán enfadado, una emoción que está muy presente. Y a través de posturas de yoga es como conecto con esa emoción y la puedo transformar, puedo usar esa energía de la emoción. Aquí no hablamos de emociones malas o buenas, son simplemente agradables o desagradables. Y las vamos transformando.
Qué maravilla. La edad para quien recomiendas este libro, ¿podríamos hablar entre los 3 y 9 años?
Sí, esa es la edad en que pueden integrar bien el mensaje y pueden jugar.
¿Ya está a la venta?
Sí, el libro ya está a la venta. Está a la venta en mi página de nataliaevangelista.com, o si no, también lo pueden encontrar en la editorial Apuleyo, en El Corte Inglés, en Abacus, próximamente Amazon.
Muy bien.
Y librerías también. Si no llega a estar, tú lo pides y te lo traen.
Fenomenal. Oye, qué importante es tener un libro como esto en las manos de los niños, ¿no? Porque estamos en una sociedad en que todo lo quieren rápido, para allá, tienen muchos problemas, no se comunican, y es importante que se empiece desde la base, ¿no? Y que desde casa y con estas herramientas, como es un libro y analógico, ¿no? Pues llegar a ellos. Me parece una idea fantástica.
Este cuento hace de puente, porque aunque los padres no, quizás no hablen con sus hijos o crean que los niños no tienen emociones, tienen muchas, porque ya te digo, conmigo en las clases ellos me cuentan cosas, pero es saber llegar a ellos, saber hacerles que ellos se abran y cuentan cómo les fue, que les sintieron, que les gusta, que no les gusta. Entonces este cuento hace de puente entre ese mundo emocional de los niños y de los padres. Porque piensa que la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. Y para ello es importante que nos conozcamos para luego poder comunicarnos con nuestros padres y nuestro entorno.
Eso es.
Entonces, por eso digo, es súper importante conocerse y sobre todo gestionar esas emociones, ¿no? Así que la invitación es eso.
Bueno, pues, oye, solo te falta, Natalia, estaré en Sant Jordi. No sé si ya estás pensando en Sant Jordi.
Sí, en Sant Jordi voy a estar también, voy a estar en los espacios de yoga donde suelo dar clase, que es en Serotonin y en Grow, y también para las personas que estén aquí en Barcelona pueden venir a los talleres, porque una o dos veces al mes hago un taller de yoga mágico que vienen en familia.
Ah, fantástico, fantástico. Bueno, pues vamos a recomendar, vamos a decir tu página web, nataliaevangelista.com. Allá veréis todo lo que hace, es maravillosa, cuando la veáis. Lo es por dentro, pero por fuera, pero es que por dentro lo es muchísimo más. Y ahora, pues, se ha pasado ahí por aquí para conocer entre nosotros este yoga mágico, un viaje por tus emociones para esos niños de 3 a 9 años, con la editora Apuleyo Ediciones. Compradlo, porque además vais a quedar súper contentos. Pues, Natalia, te veré en Sant Jordi firmando libros. ¡Qué placer!, ¿no?
Es uno de mis sueños. Y entonces ese es el mensaje, que si tú crees en ti, lo puedes conseguir.
Pues con esa frase nos quedamos. Natalia Evangelista, muchísimas gracias. Un beso fuerte. Te quiero.
Yo también te quiero. Muchas gracias.
Gracias.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin, es...
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Estados Unidos no descarta enviar tropas sobre el terreno a Irán. Los precios del gas se disparan casi un 50% en Europa. Macron afirma que no dudará en usar el arma nuclear para proteger los intereses europeos.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
COPE Cataluña y Andorra.
La tarda, 50 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra, i per si no ho sabeu, diumenge els carrers de les principals ciutats es tornaran a omplir de dones i d'homes també, reivindicant una igualtat real. Reivindicació que es repeteix cada 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, i és veritat, com estem explicant, que s'ha avançat molt en els darrers anys, però les desigualtats de gènere continuen molt presents en sectors com la tecnologia o la salut. Molt poques dones estudien carreres d'informàtica o enginyeria, per exemple. Les dones, tot i estar moltes vegades millor preparades, cobren menys. Hi ha més atur femení i a casa, qui assumeix la major part de la responsabilitat continua sent la dona. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Si mirem 10 anys enrere, és veritat que hi ha hagut una evolució positiva pel que fa a la igualtat, però una evolució lenta. Això ho diuen els indicadors que fa servir l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. El 58% de les titulacions universitàries les obtenen dones, un talent que s'està desaprofitant perquè les desigualtats en el mercat laboral continuen existint. Una dada positiva és que en l'àmbit polític, al Parlament, per exemple, les dones superen ja els homes en nombre de diputats i hi ha 4 dones que presideixen grups parlamentaris. S'ha avançat en quant a la paritat en la política, les dones són més visibles, però continuen faltant dones en càrrecs de poder. La Carme Poveda és la directora de l'Observatori.
Sobretot en l'àmbit de la política, la participació femenina ha augmentat gràcies a les llistes cremallera, tot i que en les alcaldies encara la participació és molt baixa, les dones tenen una participació per sota del 30%, i en l'àmbit de la empresa també veiem avenços positius, tant en la participació de dones en els càrrecs directius com en la reducció de la bretxa salarial. Ara bé, el que veiem és que les dones estan més presents però en càrrecs intermitjos. A dalt de tot encara tenim molt poca presència.
I hem parlat també avui a la Linterna d'un altre estudi internacional en el que ha participat la Universitat Pompeu Fabra i que revela que l'aplicació de la reducció de la jornada laboral podria ser una nova font de desigualtats. Per què? Doncs perquè el temps extra que ens donaria aquesta reducció de jornada, els homes i les dones l'utilitzarien de forma diferent. Els homes per al seu ús personal i les dones a la cura. La doctora Soler diu que al final l'estudi apunta a un escenari que ja és habitual.
Creiem que això ja ve que partim d'una situació de desigualtat estructural en la que les dones tendeixen més a tenir aquesta doble càrrega que els homes i, per tant, el fet de reduir la jornada laboral no elimina aquesta desigualtat que ja hi és de base.
Aquesta seria la cara B d'una reducció de la jornada laboral si no s'acompanya d'altres canvis socials, però també és veritat que aquesta mesura, treballar menys hores, té efectes positius en la salut de les persones en forma de menys estrès, més benestar i millor conciliació, i això també ho deixa molt clar aquest estudi.
I a 48 hores del Dia Internacional de la Dona hem recollit també avui el testimoni de dues dones que ens han explicat a què consisteix la seva feina. La primera, la Vània, que té una feina precària que no li permet arribar a final de mes, i la segona, la Marta, que ha aconseguit fer-se un lloc en un món d'homes, com és pilot d'aviació.
Sí, la Vània Arana és cambrera d'hotel, les conegudes com a Kelly's, treballa més de 10 hores, però amb el seu salari, si no fa moltes hores extra, no pot arribar, com deies, a final de mes.
1.000 euros. 1.000 euros la que puede trabajar más de 8 horas. Las empresas externas te han reducido la jornada laboral a 6, y tú trabajas más de 8. O sea, puedes estar trabajando 9, 10, 11 y hasta 12 horas cuando hay muchísimo trabajo en verano, ¿no? Si te llegaran a pagar todas esas horas, pasarías de 1.400 euros. Pero no se hace.
És una feina que no només és molt precària, sinó que passa factura en forma de desgast físic i, de fet, moltes d'aquestes treballadores acaben tenint patologies importants. I el cas de la Marta no és de precarietat, però sí que ho ha tingut difícil per obrir-se pas en el món de l'aviació. És una de les 481 pilots dones que hi ha actualment a Espanya. És el triple que fa 10 anys, i això doncs és una bona notícia, evidentment. La Marta pilota un Airbus 320 i fa trajectes des de Barcelona cap a Europa i al nord d'Àfrica. L'afició pels avions li ve d'una visita escolar que va fer a un avió, li van ensenyar la cabina i a partir d'aquell moment va tenir clar que el seu futur passava per aquí. Es fan moltes campanyes per despertar l'interès femení per professions habitualment d'homes i la Marta creu que al final funcionen.
Desde luego, algo ha surtido efecto, porque aunque seamos pocas, que hayamos pasado de 3 al 6%, pues algo ha funcionado esta iniciativa. Y desde luego es que yo creo que igual no se te ocurre, si no lo ves y eres pequeñita, no se te ocurre. Pero bueno, a través de esta iniciativa pues tratamos de impulsar la presencia femenina en el sector y dar visibilidad a las mujeres de pilotos, tanto de ayer como de hoy, y crear esos referentes entre las más jóvenes para impulsar su vocación por nuestra profesión.
Doncs dos casos, el de la Vània i la Marta, que demostren que encara hi ha moltes dones amb feines molt feminitzades i molt precàries, i d'altres, com la Marta, que va decidir obrir-se pas en un món d'homes i que, tot i ser difícil, doncs no li ha sortit malament.
Doncs que tinguis també un bon dia diumenge, Dia Internacional de la Dona. Treballadora, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, que vagi molt bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos frescos para microondas listos en 7 minutos.
¿Usted es de boniatos, señor Gil?
No, yo soy más de patatas. Buena tarde.
Buena tarde. Company Gil es el company de Sports Cope. ¿Porta avui alguna cosa d'esports femení?
Porto, miri, sí, perquè està en joc la Copa de la Reina de Waterpolo.
Ah, així m'agrada.
El que passa és que no ens agafarà temps al darrer quart de final, però bueno.
Bueno, està
miri, ja que vol, comencem per aquí.
Perfecte.
Marcadors definitius. Sant Feliu 8, Catalunya 9, Mediterrani 8, Sant Andreu 14, Sabadell 14, Terrassa 10 i 5-46 perquè s'acabi el Mataró 8, Atlètic Barceloneta 6.
Així m'agrada. Escolti'm, anem pel Madrid perquè avui li toca i demà li toca el Barça.
Sí, recordem, a les 9 de la nit, en 1 hora i 4 minuts, Celta-Real Madrid. Ja hi ha 11 inicial del conjunt blanc. Brahim és la gran novetat, però és que demà a les 9 de la nit, sabent-hi aquest resultat, Atlètic de Bilbao-Barça, amb el Newcastle-Barça de Champions a l'horitzó. Última hora esportiva ens la porta l'Edu Badia.
Bona tarda, companys. El fred i la pluja han estat els protagonistes de l'últim entrenament del conjunt de Hansi Flick abans de viatjar demà al migdia a Bilbao per jugar contra l'Athletic Club a les 9 del vespre. És el partit que tanca la jornada del dissabte a primera divisió. Una sessió passada per aigua on hem tornat a veure els joves del planter, els defenses Xavi Espart i Álvaro Cortés, i on Hansi Flick té les baixes dels lesionats Koundé, Valde, Christensen i De Jong. Gavi viatjarà demà amb l'equip i també Newcastle, però no entrarà a la llista, on sí formaran part Eric Garcia, que torna després de complir un partit de sanció a la Copa, i Robert Lewandowski, amb aquesta màscara que li ha de protegir el pòmul. Endevinar l'11 demà serà una tasca complicada. Tot fa indicar que Pedri i Bernal tindran descans. Comença un mes important pel Barça amb Lliga i Champions. Hansi Flick ho sap i vol gestionar els minuts de la millor manera després de les últimes lesions de Koundé i Valde a la Copa.
És sempre la meva responsabilitat, de ningú més. És la meva responsabilitat i això és el que vull transmetre aquí, perquè no és l'equip mèdic, no són els físios, no. És la meva responsabilitat. I res més. Es tracta de gestionar un equip i això també dona a altres jugadors una oportunitat de mostrar el seu nivell.
Efectivament. I mira, ja que estem ficats en òrbita blaugrana, avui moviments i esbatussada verbal a la campanya electoral a Can Barça. Víctor Navarro.
Bona tarda, Montse, José Luis. La campanya ja ha començat com a tal aquest divendres, però és que a més ja ha començat perquè eleven el to els dos candidats, Laporta i Font. Laporta avui al matí, primer a la seva seu, diu que el risc màxim que té el Barça a l'actual projecte esportiu té nom i cognom, Víctor Font. Això sí que és un risc, deia, a tenir en compte i molt elevat. I a més, Laporta no li ha agradat gens que Víctor Font digués que ara ja no va de plebiscit de cara a cara, sinó que va de l'anterior model del club, el de Negreira, i el del futur. La Porta no li agrada que el compari amb el cas Negreira.
Calificar el Barça com ha calificat el senyor Víctor Font fa que s'hagi convertit en altaveu de la campanya de desprestigi institucional del Barça pitjor de la història, llançada des del madridisme, llançada des de la caverna. Li exigeixo que rectifiqui i demani disculpes a tot el barcelonisme.
I Víctor Font no ha demanat disculpes. De fet, també ataca a la Porta.
El expresidente tiene que pedir disculpas por ir de la mano de Florentino Pérez durante todo el mandato. Experiencia que al final hace que durante todo el mandato el Madrid gane dos Champions y tú ganes cero, esta experiencia no la queremos.
Deia Víctor Font que ha de demanar la Porta perdó per les comissions que es paguen i per tenir familiars al club.
Demà Levante Girona amb la...